Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de les zones de Ràdio Vilafranca en una nova edició del Casa de la Vila, l'espai en el que cada setmana parlem amb un regidor o regidora de Vilafranca d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de solidaritat i joventut i ho farem amb la regidora d'aquesta àrea, la Montse Arroyo. Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, Montse, hem començat el mes d'octubre i també hem començat amb presentacions i amb noves activitats, propostes, iniciatives de cara parlant ara mateix de solidaritat, i una d'elles és l'arribada del projecte de ciutats defensores dels drets humans, on la setmana passada hi va haver una presentació oficial al Teatre Casal de Vilafranca. No sé si ens podries comentar una mica a nivell general de què consta aquest projecte.
El projecte de ciutats defensores ve de la mà també d'una de les comissions que hi ha treballant en el Fons Català de Cooperació, i aquí doncs el que s'intenta és posar sobre de la taula el que realment estan vivint altres persones, com tu i com jo, en aquest cas, doncs que poden estar, doncs que han hagut de marxar de casa seva, no? Un desplaçament forçós, ja sigui per la lluita que estan portant a nivell de medi ambient, a nivell de feminismes, a nivell de doncs les bandes de joves, no? Hi ha diferents, bueno, medi ambient, de diferents tipus de defensors i defensores, o aquell defensor i defensora que ha hagut d'acabar marxant perquè doncs la situació política del país no li permet estar vivint allà, perquè s'hi juga realment la vida, no? D'ella i de la família.
Són un total de 6 defensors i defensores de països d'arreu del món. El més proper potser seria el Marroc, i hi ha també diferents països de Llatinoamèrica i Amèrica Central, com Hondures, Nicaragua, Colòmbia i també Xile. Són diferents xerrades, també actes i diguéssim, reunions amb institucions. No sé si d'aquí poc hi ha alguna o algunes.
Bé, doncs aquest dematí mateix hem tingut una de les xerrades que organitzem des d'aquí Vilafranca. Ciutats defensores normalment se'n fan 2 edicions a l'any, una a la primavera i una a la tardor. Vam tenir el goig i el gust d'atendre la inauguració de la tardor, que van venir 6 defensores en aquest cas, perquè una no va poder arribar a temps, però la tenim aquí a Catalunya, no? Llavors, aquests 6-8 defensors que tenim durant aquest període aquí a Catalunya es mouen per les diferents poblacions de Catalunya, i de les quals doncs nosaltres en gaudirem 2 en 2 centres escolars d'aquí a Vilafranca. Aquest dematí doncs hem gaudit del Kevin i de la noia de Colòmbia, que, disculpeu, però no me'n recordo el nom ara, però bueno, la idea és aquesta, no?, de transmetre amb els joves la seva lluita constant, no? Tot el que he tingut a veure, hem parlat de feminismes, hem parlat de LGTBI i s'ha parlat doncs també de les lluites al carrer que hi ha en Hondures amb el Kevin, no?
Una de, bueno, l'activista colombiana que ho tenim aquí apuntat és l'Àngela Ocampo, i una altra...
L'Àngela, perdó, eh?
No, cap problema. I una altra de les defensores és la rapera MC Millarray, una rapera maputxa de Xile, amb la qual vam poder parlar en els nostres micròfons. Són històries dures que no sé si... Quina és la importància, no?, de conèixer aquestes històries de països que o bé tenim lluny o bé tenim a prop i que és necessari també conèixer.
Bueno, cal conèixer de primera mà què és el que està passant en altres països, no?, per posar-nos una mica en context. Jo sempre dic el mateix, som ciutadans del món, per tant, perdó, tots els que tenim al nostre voltant són els nostres veïns, no? Aleshores, sí que hem de posar sobre de la taula el que realment està passant en aquests països, no? No oblidem que els drets humans són per totes les persones que hi ha en el món, i que aquestes persones ens vinguin a explicar les seves vivències vol dir de conèixer de primera mà quins drets humans, no?, s'estan vulnerant en altres països.
No sé si has pogut també assistir a una d'aquestes xerrades o actes que, per exemple, el que m'has comentat de l'Àngela Ocampo, no sé si has pogut anar a algun dels actes i has pogut veure si l'assistència o la participació en aquests actes és recíproca, el que creieu, o bastant positiva?
Sí que és recíproca. La veritat és que sorprèn molt quan entres a la sala, no?, i veus tot de joves que... doncs per les seves circumstàncies d'adolescent i aquell aquell murmuri, aquell xou, aquell soroll, no? A la que s'han posat a parlar doncs, els defensors i les defensores, el nivell d'estrès baixa i realment hi ha un interès molt considerable cap al que expliquen el defensor i la defensora doncs, precisament que hem tingut avui, no? De baixar aquest nivell, no deixa de ser doncs, que estem treballant amb públic que són de centres educatius i que tenen unes característiques de l'edat, doncs, bueno, que ja porten implícita aquesta rialla o aquest disbarat, no? Ja és una cosa que és normal. Però que el fet de que dintre doncs, d'aquestes característiques de l'adolescència es pugui arribar a fer un silenci i es puguin arribar a fer preguntes, doncs...
És bastant...
És molt, és el que precisament busquem, no? És aquesta conscienciació i és aquesta xarxa, el fet de que s'emportin quelcom a casa.
Escolta, Montse, és un programa que està organitzat, en certa manera, pel fons de cooperació. No sé si teniu, entenc, la intenció de continuar treballant molts més anys amb ell per ser una d'aquestes 30 ciutats defensores dels drets humans.
No oblidem que a Vilafranca del Penedès formem part de la xarxa d'alcaldes per la pau i un dels objectius que tenim en el pla director de cooperació precisament és treballar pels drets humans. Aquest el tenim claríssim. Per tant, totes aquelles activitats vinguin de Fons de Català, vinguin d'entitats de Vilafranca que vulguin organitzar algun acte pels drets humans, doncs ens tindran al seu costat, evidentment.
Recordem que previ a l'estiu també es va fer un acte en suport al poble palestí de la mà de Penedès en Palestina. A nivell de la regidoria, en aquest cas de Solidaritat, s'està apostant també, no?, en aquest àmbit internacional i un altre acte referent és l'arribada de la tercera edició del festival itinerant de cinemes, en aquest cas, africans de Vilafranca, no?
Sí. Bueno, és la tercera edició. Cada any hem anat augmentant públic. No es pot negar doncs, que quan tu organitzes una cosa el primer any doncs, sempre costa arrencar. No? En aquest cas, doncs, el divendres que hi va haver la inauguració vam tenir bastant de públic en el Cineclub i el que perseguim precisament és donar a conèixer doncs, tots aquests films, no?, que es fan en una altra part del món i que tenen una denúncia prou clara dels mateixos drets humans, no? I què millor que lligar-ho doncs, també en aquest mes d'octubre, un mes que per si sol doncs, ja és un mes que és més solidari.
Són 4 films en total, ja s'han reproduït 2, divendres i dissabte, a la sala Sasí, que giren al voltant de diferents eixos, si no tinc malentès, algun és, per exemple, la mutilació femenina, sí. Bueno, també parlant d'aspectes feministes dins del context africà, no sé, en general, de què tracten aquests films.
El dissabte sí que va parlar de la mutilació genital, el del divendres doncs, va parlar de tot l'eix de la immigració, no? De que quan arriben aquí com ho han de fer per guanyar-se la vida i com han de per subsistir, no? I després doncs, tenim una de medi ambient, com és la del dijous, i el diumenge al dematí, coincidint també amb la fira que farem a la Rambla, de solidaritat i cooperació de les entitats juntament amb voluntariat, doncs també hi ha una pel·lícula que és pels infants.
A nivell d'horaris, perquè la gent que ens estigui escoltant ho recordi, ja s'han reproduït 2 films el proper, en aquest mateix dijous 10 d'octubre, a la sala Sasí també a partir de les 6 de la tarda, el film Aya, produït a Bèlgica, França i també a Costa d'Ivori l'any 2021. I a partir del diumenge 13 d'octubre, a 11:45 del matí, també a la sala Sasí de Vilafranca, la pel·lícula Zarafa, produïda a França l'any 2012. Són uns films que per què s'ha escollit, o no sé si també col·laborant amb el Fons de Cooperació, per què s'ha escollit Àfrica en
bueno,
aquest cas?
En el projecte de cinemes, doncs aquests cinemes africans, nosaltres ens adherim a aquest projecte i ells ens faciliten tota una sèrie de films que podem escollir nosaltres, no? Aleshores, aquí és on entra també el paper, i des d'aquí donar gràcies també del Cineclub, no?, que treballem, és un cicle doncs, que treballem conjuntament amb ells, perquè pensem que també val la pena doncs, que el Cineclub i la població que assisteix al Cineclub també se'n pugui enriquir d'aquests films. No? Són films que són completament gratuïts, que són de denúncia i que, a més, sovint van seguits de Cinefòrum. No? I això, vulguis o no, enriqueix molt més, també.
Ara m'has comentat que sou des d'aquí, a Vilafranca, no?, on s'escullen els films.
Els que posem aquí a Vilafranca.
Sí, els que poseu aquí a Vilafranca. Diguéssim que la temàtica de cinema africà ja ve predeterminada i el que escolliu sou els films dins d'aquesta temàtica o escolliu la temàtica?
Ells ens donen diferents temàtiques i nosaltres, segons el pla local de cooperació que tenim i sobre el que estem treballant de drets humans, doncs escollim els films que més s'adhereixen amb aquests temes que nosaltres volem treballar.
Per tant, un dels temes és l'aspecte africà, entenc...
No, africà és el cicle.
És el cicle en general.
I és la denúncia, per exemple, doncs, de nivell de feminismes i LGTBI a través doncs, de la pel·lícula, no?
El que m'agradaria saber també, des de la teva opinió, diguéssim, què els diries a les persones per incentivar que vagin aquestes jornades de cinema, en aquest cas de cinema itinerant africà, perquè no haurien d'anar, sinó què és el que els hi pot aportar?
Bueno, el que els hi pot aportar és aquest enriquiment personal, no? Sobretot és el coneixement cap a unes cultures que són completament diferents. No té res a veure com es gestiona una família en el nostre poble, per dir-ho d'alguna manera, que d'un país de Costa d'Ivori, com són les pel·lícules, no? O com està tractada la dona, o quins problemes mediambientals hi ha en un país o en un altre, no? Llavors, penso que val la pena que coneguem també el veí, perquè moltes vegades tendim a que hi ha certes actituds que la persona intrínseca les té per desconeixença el que té al costat, no? Doncs a través de films, a través de projectes com estem tirant a nivell de solidaritat i cooperació, el que volem precisament és donar a conèixer totes aquestes cultures també doncs precisament per això, no? Perquè hi hagi més germanor, per dir-ho d'alguna manera.
Entenc aquí també el paper del municipalisme i sobretot de ciutats, a nivell únicament de ciutat, no? per reduir aquest espai i, diguéssim, incentivar-ho a nivell municipal. Entenc que el paper del municipalisme és important aquí.
El paper del municipalisme és dels més importants que hi ha. Encara que sembli que sigui molt petit a nivell del món de la cooperació, és molt important perquè són moltes les entitats de cada població que estan tirant endavant la cooperació i que moltes vegades no tenen visibilitat. Aleshores, és aquí l'administració més propera, el que és el municipalisme, la que ha de tirar endavant aquesta... És a dir, donar-los aquest suport, no? Perquè realment estan fent una tasca molt important i a vegades queden molt invisibilitzades. D'aquí ve a que el diumenge, precisament, aquelles entitats de cooperació que vulguin explicar el seu projecte que tiren endavant doncs, durant cada any, les línies de treball que tenen, les persones que són dintre l'entitat i en què consiste doncs exactament quan van a terreny i aquestes coses que tenen a veure amb la cooperació, que encara és molt desconeguda i que ens queda molta pedagogia per fer, doncs el diumenge en tenen una bona oportunitat.
Ara anant aquí, aquest proper diumenge tindrà lloc a la Rambla de Sant Francesc la Fira d'Entitats de Cooperació, Solidaritat i Voluntariat Implica-t'hi. Un total de 23 entitats, si no vaig malament informat, coincidint amb el mercat d'artesania, brocanters i pintura. No sé quin seria l'objectiu principal d'aquesta fira.
Bueno, l'objectiu és aquesta retroalimentació, no? Sí que és cert que hi ha el mercat de Belles Arts i Broncanters a la Rambla, però en realitat el que hem volgut és sumar voluntariat i entitats de cooperació, entre d'altres coses, perquè el que no hem d'oblidar, i des d'aquí això sí que ho vull posar en valor, que una persona que està en una entitat de cooperació ho està fent completament voluntàriament i altruistament, no? En el seu temps de lleure. I això és un valor afegit que té el poder estar a dintre d'una entitat. Què més que doncs, ajuntar-nos amb l'oficina del voluntariat i amb totes les entitats que estan treballant en voluntariat, no? Perquè, bueno, potser hi ha alguna persona que està interessada en ser voluntari i les entitats de cooperació també formen part de que puguin tenir una persona en voluntariat, no? Doncs aquest dia és el moment.
Aquí anava ara, no sé quin tipus de voluntariat pot trobar la gent a Vilafranca, quin tipus d'opcions, que segurament també les trobaran a la fira, però per posar en context quin tipus de voluntariats es pot trobar...
Hi ha voluntariats de tot tipus, hi ha voluntariat amb gent gran, hi ha voluntariat amb serveis socials, hi ha voluntariat amb medi ambient, hi ha voluntariat a nivell d'animals, hi ha de tot tipus, hi ha voluntariat, hi ha voluntariats que també s'han fet moltes vegades crides, no?, per les xarxes a nivell de psicologia, a nivell de professors, a nivell d'arquitectes, a nivell de tot tipus, i qualsevol persona pot aportar, no?, de forma altruista, i això és el que volem posar en valor aquest dia, l'amplitud i la gran oferta que hi ha d'activitats per fer de voluntariat.
Un altre dels actes que hi haurà dins d'aquesta fira és, diguéssim, aquesta exhibició de gossos perquè es puguin adoptar per part del Voluntacat, que és una tasca que des d'aquí, de Ràdio Televisió Vilafranca, també s'ha fet diferents notícies tractant aquest greu problema que hi ha de l'abandonament d'animals, que cada cop és més gran i que cada cop és més baixa aquesta adopció d'animals. És una iniciativa bastant important, entenc, i que se li vol donar ressò, també.
És que se li ha de donar ressò. És que quan arriba aquell cadallet a casa, no, dintre d'una caixeta de regal, és molt bonic, però hem de ser responsables quan hi ha una tinença d'un animal concret, no? I moltes vegades doncs, no es pot ser responsable o no es vol. Perquè doncs, si tu has de tenir un animal, l'has de tenir ben cuidat i has de ser respectuós amb ell. Ell intenta ser amb tu, no?
I en què constarà una miqueta aquesta desfilada de gossos que tindrà lloc a les 11? Entenc que és un procediment, no? tal i com diu el nom, no? Que aniran passant...
suposo que participaran una vegada més els voluntaris que hi ha doncs, del Voluntacat i aniran ensenyant els gossos que són subjectes a aquesta adopció, no?
Sí, doncs, bueno...
Creiem, vaja. Ells ho estan organitzant,
segurament.
Almenys així.
Des d'aquí animem, no, a la gent que vulgui tenir un company a la seva casa, un company de vida, adopti, que no compri, que hi ha gent que malauradament ho fa quan un animal... també és una espècie que té sentiments, i sobretot els gossos que han d'adoptar i que busquen.
Exacte.
Generalment un lloc on viure i també una persona que li dongui carinyo. Bueno, Montse, ara passem de l'apartat de la regidoria de solidaritat, passem a joventut, on també hi ha diferents aspectes importants, sobretot en els aspectes laborals pels joves, que diguéssim que té bastant importància, sobretot en els temps que corren, on trobar un treball malauradament cada cop és més complicat, però on cada cop també les institucions posen facilitats o busquen opcions perquè aquests joves puguin endinsar-se en el món laboral. I una d'aquestes opcions és la que ha engegat el Servei de Joventut amb l'arribada d'un nou servei d'assessoria laboral al CIAJ. No sé en què consta els trets principals.
Bueno, ja ho portàvem a dintre de lo que és el CIAJ, ja anem obrint diferents assessories. Fins ara teníem el CIAJ, que era el Servei d'Atenció i Assessorament per Joves. Aquí se li va sumar doncs, el Servei de Mobilitat Internacional. Juntament també doncs, vam obrir el Servei d'Escolta Emocional, i ara ja era l'última poteta que ens faltava perquè la cadira no ens quedés coixa, que això no vol dir que obriguem més coses, sinó que ara en aquests moments doncs, el que creiem oportú era poder oferir amb els joves aquest assessorament laboral i aquest seguiment i aquesta formació perquè puguin arribar a trobar una oferta de feina digna com per cada jove, no?
La presentació es va fer la setmana passada a roda de premsa dels mitjans de comunicació, i un dels objectius, sobretot, també és detectar aquelles persones en risc d'abandonament escolar. Entenc també i, bueno, que si en algun moment es plantegen abandonar-lo, que tinguin una opció de formació que també els pugui endinsar-se, no?
Exacte, és una de les tasques que tirem endavant sempre des del CIAJ, i ara doncs, es complementarà també doncs, amb l'assessoria de laboral, no? Perquè molts dels joves agafen un camí a nivell d'estudis que no s'acaben de sentir realitzats o per 50.000 circumstàncies i acaben abandonant, no? Que volen anar a treball. Bueno, doncs la feina també de l'assessora és també, si es pot, anar-los reincorporant un altre cop en el món d'estudis, no? No oblidem que com més estudis tens, doncs pots optar a unes millors ofertes de feina, tot i que a vegades no optes a cap feina perquè no hi són aquestes feines, no? O perquè et demanen molta experiència i a l'hora de la veritat dius, però si és que acabo de sortir la carrera, quina experiència em vols donar, no? A vegades et trobes amb coses il·lògiques, doncs el paper de l'Elisabet serà aquesta, no? D'anar guiant i anar acompanyant aquests joves que van a buscar una primera feina, doncs tot el que té a veure amb recursos humans, aprendre a fer un currículum, a fer un seguiment, lligat també doncs, amb l'assessoria d'escolta emocional, per si en algun cas doncs, aquest jove o aquesta jove estigués més perduda d'un tema o d'un altre, doncs també pot tenir aquest acompanyament, i sobretot si el podem incloure una altra vegada en el sistema educatiu, doncs també acompanyat del CIAJ. O, si vol anar a fer unes pràctiques, aquest jove, o una feina a nivell internacional, doncs compta amb la Irene, en aquest cas, que és la que porta l'assessoria internacional.
L'assessoria aquesta nova és individualitzada. Entenc que també fer-ho de manera individual entre persona, entre assessora i persona, també, diguéssim, que aprofundeix els vincles i pot conèixer més en concret les necessitats d'aquesta persona, aquest jove que, diguéssim, que per diverses circumstàncies no vol dedicar-se en un àmbit, però que se li pot ajudar a trobar un altre perquè al cap i a la fi també es pugui endinsar en el món laboral.
Són assessories que són individualitzades, tot i que sí que és cert que hi haurà treballs en grup, eh? Sí. Vull dir que... Però la majoria de les hores dedicades de l'Elisabet doncs van precisament a això, no? Aquesta assessoria individual doncs per poder guiar la persona que té al davant cap al camí que vol agafar. Però hi haurà un treball grupal també, que també ajuda molts joves a que hi hagi aquest treball grupal perquè també vegin que hi ha altres joves com ells.
Bueno, recordem que aquests horaris d'atenció seran de dimecres a la tarda, de 5 a 8 del vespre, i els divendres al matí, d'11 del matí a 2 del migdia, a les oficines del CIAX. I ara també en àmbits de joventut, però un altre tema completament diferent, passem a literatura i en aquestes jornades de fantasia, terror i ciència que hi haurà a la nau a partir del 26 d'octubre, no, Montse?
Doncs sí, la veritat és que estem molt contents de poder presentar això, no? Ha sortit una iniciativa molt ben muntada de la mà de la Conchi Ito i de la, sobretot el club de lectura dels joves que tenim a la nau, no? Tot el que apareix a la nau, que sigui organitzat pels joves, tenen tot el recolzament, habido y por haber, de l'Ajuntament, no? I què més que, sobretot, el que té a veure amb el foment de la lectura. No hem d'oblidar que, bueno, que semblava doncs, que la lectura estava en un moment que hi havia com una baixada, però a través dels clubs de lectura i a través de grups doncs, com el que tenim a la nau, doncs podem dir que estem pujant a nivell de lectura. No? Aquesta inquietud de compartir la lectura entre joves de 16 a 20 anys que tenim a la nau doncs ha fet que tinguem ara aquestes jornades. Un dissabte on tindrem uns 13 escriptors, tindrem editors, tindrem il·lustradors, tindrem concursos, tindrem tallers, hi haurà una mica de tot, i ja et dic, organitzat per aquest grup, no? Que des d'aquí també fer una crida que no és una activitat només per joves, aquest dissabte, qualsevol persona que tingui inquietud per la lectura, doncs pot anar perfectament, i els joves i les joves que tinguin aquestes inquietuds, doncs poden afegir-se a aquest grup. En aquests moments són uns 11 lectors, lectores, i estan esperant que hi participi més gent, evidentment.
Pel que em comentes, dades molt positives i també, no, la creació d'un grup de lectura, que com has comentat en aquests temps, crear un grup de lectura també de joves dins un espai com és l'Espai Jove en la Nau és un aspecte molt positiu a remarcar, Montse. Bueno, apuntem doncs a aquesta data, dissabte 26 d'octubre, a l'Espai Jove a la Nau, d'horari de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre, i tota la informació també la podreu trobar a l'Instagram i TikTok de l'Àrea 49, que és qui organitza juntament amb el Servei de Joventut aquestes jornades literàries. Bueno, Montse, arribem ja al final d'aquesta nova edició de La Casa de la Vila. Moltes gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
I molts encerts també en les propostes des de la Regidoria de Joventut i Solidaritat.
Molt bé, gràcies.